Benvingudes a la Terra Bateu. La Terra Bateu, a punts per un món mobilitzat. Un podcast sobre emergència climàtica, lluites i resistències.
Necessitem realment fer una transició perquè estem arribant al punt en el que comença a faltar energia.
Si volem fer la transició energètica, comencem posant-la en llocs no productius, que prou problemes tenim amb la sobirania alimentària.
No sé si és apropiada, però a mi sí que em resalt molt més per parlar amb el tema de l'energia, sobretot, és la paraula de creixement.
Soc l'Antoni Turiel, soc investigador científic del FESIC i treballo des de fa molts anys en els problemes de sostenibilitat de la nostra societat.
Què està passant actualment amb l'energia?
Bueno, teòricament s'està fent una transició energètica, però no és veritat. No s'està produint cap tipus de transició energètica en lloc al món. O sigui, el que passa és, com sempre s'ha fet, s'han apilat totes les fonts d'energia disponibles. Aleshores, si tu mires l'evolució del consum d'energia, és cada cop més elevat i, a més, pots veure que el consum de combustibles fòssils en els últims anys ha triplicat les addicions associades a l'energia renovable. Una altra cosa, en primer lloc, no hi ha transició. Hi ha només apilament, com sempre es fa, de totes les fonts d'energia. Tot es fa servir.
Pues jo soc la Ruth Martín, estic aquí en el col·lectiu de l'Àgora Pallaresa i on també hi ha dintre de l'Àgora pues, la plataforma unitària contra l'autopista elèctrica que fa 30 anys que està batallant i lluitant contra diferents projectes que de línies de molt alta tensió que travessen des de l'Aragó fins aquí. I també pues, juntament amb Salvem lo Pallars, no? Amb els 50 macroprojectes que un territori pues, rural amb una baixa no, densitat de població han vingut a intentar explotar. Perquè té tota una càrrega, les paraules transicions, no? Tant la transició energètica i tot el que implica i del que va de la mà. I a més que a l'estat espanyol crec que la paraula transició pues, està com una miqueta trillada. Llavors em ressonava una miqueta perquè també parlant de transició energètica, era com si no sé si és una paraula amb la que jo ressono molt a l'hora de poder parlar sobre un canvi de paradigma i de plantejament amb el tema de l'energia, no? A mi sí que em ressona molt més per parlar amb el tema de l'energia, sobretot, és la paraula de creixement, no? És una realitat que ja la pròpia paraula t'indica una posició, no? És a dir, és que no es tracta de fer un canvi d'una cosa a una altra, sinó de fer un canvi de plantejament real. A més, consumir menys, com ja el de créixer, pues, pròpiament implica, no?
Em dic Jaume Gelong, sóc agricultor, ramader i una mica d'activista aquí a la comarca. Estic aquí a l'Ateneu del Pallars, a Salvem lo Pallars i també a iniciatives com la Comunitat Energètica. El tema amb la transició energètica, jo ara mateix ja he acabat de ficar-me plaques solars a la granja amb bateries i o com crec que depèn també una mica de la responsabilitat de cadascú entre les capacitats que tingui de poder oferir alternatives i amb tema dels parcs solars, tot el sistema de centrals solars i vies de distribució de transport d'energia que s'havien plantejat. Hi ha uns quants parcs, unes quantes centrals que s'han paralitzat, queden algunes. Tot això també la via principal que estava prevista també ja s'ha tirat enrere, només queda l'alternativa que és els punts que tenen de connexió a l'empresa Forestalia a Pobla. Això també caducarà amb un temps i jo crec que únicament ara és com allargar l'agonia. Estan buscant finançaments i actuen com a promotors dels projectes que van a vendre cap a altres empreses privades. Però crec que el treball i la lluita que s'ha fet ha donat bon fruit i s'ha conscienciat també una mica la població dels problemes que derivarien de fer unes altres concentracions de centrals solars aquí en detriment de l'agricultura i de tot el funcionament de la comarca. Tenim bé, però cal persistir també amb la lluita i acabar d'abolir aquestes iniciatives i proposar, per un altre costat, les iniciatives que siguin més socials, cooperatives i que realment impliquin a la societat i donin un futur energètic més sostenible i solidari.
Des del punt de vista social és claríssim el que és l'energia. L'energia és la capacitat de fer treball, un treball que serveix per produir béns i serveis, que al final és el que mou l'economia. Aleshores, bueno, pues, essencialment el que està passant és que estem perdent la capacitat de produir béns i serveis a mesura que ens endinsem en aquesta situació de declivi de les fonts d'energia que donen la majoria d'energia que consumim en aquest món, perquè els combustibles fòssils són més del 80% de tota l'energia primària que es consumeix al món. I si afegeixes l'urani, pues, arriben al 85%. No? A les aguantes de subcremar gros, perquè és la majoria d'energia, de matriu energètica, i l'has de substituir. Però, com dic, no s'ha produït cap substitució, perquè com que el sistema econòmic està orientat al creixement, tota energia disponible es fa servir per produir més béns i serveis, perquè així continuem creixent econòmicament, que és el que s'ha de buscar.
Em dic Laia Angrill Perelló, soc la tercera generació de ramaders aquí a la granja de Cal Rosell, que és com es diu casa nostra. Estem a Peramola ara mateix i estem especialitzats en producció de vaca de llet aquí a la nostra comarca i en concret a la zona sud de la comarca. Les renovables que volen grapejar el territori encara estem prou bé, però jo crec que ens pot arribar igual que li ha arribat a altres territoris. Aquí sí que és veritat que estem potser més lluny i geogràficament és més difícil o costós econòmicament de transportar, no?, l'energia cap al gran pol de consum que és Barcelona. Ara estem avaluant a veure el decret aquest de la setmana passada de les solars que pretén facilitar-los la instal·lació. Bueno, què vol dir facilitar la instal·lació? Anem a mirar a veure el que fem amb el país perquè un cop allò ficat a terra té molt... Sí, vull dir... O sigui, la varietat de problemes que tenim és molt diferent, llavors tampoc no et puc dir una sola cosa, no?
El descens energètic i material el tindrem passi el que passi, perquè és un condicionament físic i geològic, és una llei de la natura, està per sobre de nosaltres, no és qüestió de més inversió, no és qüestió de més tecnologia, ja estem arribant. I la lògica és, bueno, abordem-ho amb una sèrie de mesures que es permetin fer-ho amb garanties. Jo aquí sempre el que faig és advocar pel decreixement, que és bàsicament, com que el descens el tindrem, el que fem és repartir-ho de manera democràtica. O sigui, el decreixement el que es basa és la idea de no ens queda més remei que baixar, perquè això és el descens, això és una condició física, fem-ho d'una manera que no generi el que tenim ara mateix, l'empobriment, perquè a mi em fa gràcia perquè ho posen del decreixement al benestar, perquè és un benestar relatiu. Però el problema és que el creixement ja no el tindrem. Perquè com que es basa en que vinguin més energia, més materials, i no vindran, cada cop vindran menys, i més a la situació geopolítica en què estem, aleshores, això igualment es reduirà. Si tu no intentes adaptar-te, que és el que proposa el decreixement diu, planifica i discutim-ho democràticament com ho fem, això. ¿Vale? Pues el que tindràs és el que tens ara mateix a la ciutat de Barcelona. Empobriment. Pisos amb uns lloguers pels núvols, gent que et cobra un salari precari, a més, una precarització creixent de la feina i més ara que ve una recessió econòmica i molta gent anirà al carrer, una inflació brutal dels aliments i de les coses, i en general una vida cada cop més precària i amb més pobresa. I aleshores, bueno, doncs, al contrari del decreixement, que és, intentem planificar el descens que inevitablement vindrà, és l'empobriment, que és el que estem tenint.
Vanessa Preixarriba, molts anys treballant amb temes de dinamització local, treballant amb temes vinculats a projectes vinculats a la cultura, al territori, la pagesia, la terra. No em fa por un retrocés a nivell energètic. Naturalment tindrà conseqüències molt greus segurament per la meva vida, però això no em fa por. A mi el que em fa por és no poder viure en el clima que em vindrà. O sigui, a mi el que em fa por és no poder resistir la calor, el clima extrem que tindrem a sobre. A mi el que em fa por és que els meus fills i qui vinguin després tinguin aquesta vida. Això és el que em fa més por. I el que em costa més de pensar que puc arribar a sobreviure. Una situació de restricció energètica, el que ens produirà és que ens anirem adaptant i ens adaptarem, per descomptat.
Tu mires i és desesperant, no? Perquè jo he llegit un estudi que diu que si es foren totes les teulades de Barcelona es pot arribar a produir amb energia solar la meitat de l'energia del consum que hi ha a Barcelona. Llavors, hòstia, volem fer la transició energètica, comencem posant-la en llocs no productius, que prou problemes tenim amb la sobirania alimentària, i quan haguem esgotat aquests espais ens replantegem què fem. Però... evidentment és més econòmic posar-les al terra, però no comencem pel terra. Hòstia, que això no ho podem canviar. Jo no puc anar a conrear cereal a dalt d'una teulada. Ells sí que poden muntar les plaques a dalt d'una teulada, no?
A banda d'això, hi ha el problema de que el model de transició energètica que es proposa és un model que tècnicament no funciona. I això fa moltíssim temps que se'n sap. Jo fa molts anys que parlo d'això, de les limitacions que té aquest model de transició, de fet que s'orienta la producció d'electricitat però no és electricitat el que necessitem, etcètera, etcètera, un munt de qüestions tècniques. Però és que, a més, hi ha una cosa que és completament absurda del model de transició que s'està defensant aquí, i és que el consum d'electricitat, de fet, està caient des de l'any 2008. És a dir, fa 17 anys que el consum d'electricitat està caient. No és una línia recta, és una línia que oscil·la, va, es puja una mica, després baixa, no? Bueno, la qual cosa es justifica molt malament que tu vols instal·lar més i més sistemes de producció d'electricitat quan el consum d'electricitat realment el que estàs en caiguda. Tu pensa que ara mateix, a nivell de l'estat espanyol, es consumeix en mitjana uns 26,5 gigawatts d'electricitat amb pics de consum a l'estiu i a l'hivern de 41 gigawatts, però tenim instal·lats sistemes que, si tots funcionessin al màxim rendiment, el que s'anomena potència instal·lada, que és el màxim que pots donar, ara mateix és 128 gigawatts. 128 gigawatts per cobrir un consum mitjà de... No, 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 quintuplica.
O sigui, poder trencar el plantejament, i de fet amb el Covid es va evidenciar com molts circuits de cop i volta s'activaven i que no passaven ni per no, la institucionalització dels serveis administratius tancats, sinó per de la pròpia autogestió que es van activar, perquè quan tens la necessitat i quan no, està evidenciat, ara també amb lo de la Dana, què ha passat, com la gent respon, per tant, la inquietud, el desig, les ganes de fer conjuntament hi són, ens falta pues, una miqueta creure'ns-ho. Jo estic bastant com connectada amb que penso que hi ha una falta de fe en la transformació i en creure que les coses poden canviar, que per mi és gairebé com més espiritual el problema, perquè el capitalisme, la individualització, tot això, el que ens ha fet és com desapropiar-nos i com es diu l'altre? Desmoralitzat. Sí, desmoralitzar-nos, però poder-nos treure fins i tot la capacitat d'imaginar que poden ser d'una altra manera les coses.
Tenim un problema crític, no? Que aquest és un problema del que no es parla, i és que les energies fòssils estan arribant al màxim que poden donar, i a partir d'aquí començaran a davallar, i en particular ara mateix hi ha un problema molt gros amb el petroli, la producció de petroli, el que serveix com a combustible, perquè aquí també juguem a ofuscar les estadístiques i afegim una cosa que si els líquids del gas natural, que no serveix per fer combustibles líquids, però que serveix per fer plàstics i tal, i ho afegeixes allà a l'olla, no?, per confondre i tal. Però tu mires el que serveix per fer combustibles, el màxim total va ser el novembre del 2018, i des d'aleshores pues, ha baixat un 3-4%, depèn una mica del mes. S'ha mantingut bastant estable els últims anys, perquè la certa tendència a la baixa, i els propers anys baixarà, a mesura que es vagin esgotant els pols del fracking, que s'esgota molt de pressa i la resta seguirà amb el seu esgotament tendencial. I, bueno, pues, al mateix temps el carbó i el gas encara aguantaran, però bueno, ja estan a prop de començar a baixar. Aleshores, necessitem realment fer una transició perquè estem arribant al punt en el que comença a faltar energia. El descens s'ha de fer sobretot aquí. Tu, altres països que estan a altres nivells de renda, potser ells han de créixer. Nosaltres som els que hem de créixer perquè tenim un sobreconsum, tenim una vida suntuària, fins i tot la gent de classe mitjana té una vida suntuària amb un conjunt excessiu de coses en absolut necessari i que a més anys no es podrà mantenir. I que, a més, en aquesta dèria absurda de mantenir-ho, és com anem a guerres i és com anem a situacions crítiques. Doncs no, planifiquem, organitzem-nos i fem-ho d'una manera pilotada. No? Jo sempre dic que el descens és inevitable i el tindrem. El que pots escollir si és una cosa pilotada, que sigui el decreixement, o si és caòtica, desordenada, destructiva, que te pot portar a l'ecofeixisme, neofeudalismes, tecnofeudalismes, i o el col·lapse complet de la societat, que també, evidentment, és una opció.
Sí que és una realitat que després, per altra banda, pues, no, justament en concret el tema de la línia amb la detenció que anava a venir fins aquí, sembla que s'ha parat, que era de Forestalia, però després, per una altra banda, és una realitat que han sortit de cop i volta una nova subestació que no hi havia abans, a Soterranya, que a més, pues, no, el que té pensat és fer una línia d'alta tensió, no de molt alta tensió, que va des de Soterranya fins a la Pobla i que d'allà sí que ja s'emportarien l'energia, però tot això amb consonància a tots els projectes que estan al voltant, no, de plaques solars cap a on es voldria canalitzar. Llavors, la situació segueix sent la mateixa. Anem a aprofitar aquest territori per poder treure profit i produir energia per portar-la cap a altres punts. Cosa que seguim evidenciant, no? Més enllà de quedar-nos amb debats sobre si les renovables sí o no, que tingui sentit les coses quan les fem, que és el mateix que estava dient ara l'Ivan amb el tema de l'alimentari. És com si tu produeixes l'energia a 200 quilòmetres d'on va consumir-se, amb el desplaçament hauràs perdut entre el 30 i el 40%, cosa que és una absurditat per se. Pues lo mateix amb l'energia. Ja interessa que es perdi o que igualment perquè el que hi ha darrere és un benefici econòmic de les, no, de les grans empreses i fons d'inversió que estan apostant perquè ara el que té filó és com que hi ha aquesta necessitat real d'energia, ofereixen, no, el servei i, per tant, pues, es lucren a base d'ell, no?
Aleshores, dius, bueno, és veritat que hi ha d'haver certa redundància, no? Perquè, evidentment, sobretot com posar renovable, perquè de nit no tens fotovoltaica, si no bufa el vent no tens eòlica, fins i tot les centrals nuclears s'han de parar de tant en tant, has de tenir un cert grau de redundància, però amb 80 gigawatts t'arribaria de sobres. I estem en 128 i, a més, l'objectiu és el 2030 arribar a 150. Què passa? No hi ha mercat per tota aquesta electricitat. I una cosa que, a més, ara ja, el moment concret que estem parlant tu i jo, no? Començaments de l'any 2025, ara mateix el que està passant és que les companyies que havien invertit moltíssim, sobretot en la fotovoltaica i en menor mesura l'eòlica, s'estan esfondrant perquè els grans fons d'inversió s'estan retirant i això perquè sobra. I això és una cosa que ja es veia venir des de fa temps i ara mateix, bueno, doncs ara mateix el que s'espera és una carnisseria i es veurà que aquest model de transició, que jo anomeno de renovable elèctrica industrial, perquè l'objectiu és produir de manera industrial les grans quantitats d'electricitat. Bàsicament són els grans parcs eòlics, els grans parcs fotovoltaics, per produir electricitat, per ser transportada per una xarxa d'alta tensió fins a un gran centre de producció i de consum. No? Pues aquest és un model concret de transició renovable, però pues aquest model està fracassant. Si tu vols mantenir el sistema econòmic tal qual, pues tens un problema molt gros, perquè necessites un gran consum d'energia que les renovables no et donaran pas.
Sí que tens aquesta sensació de que estàs en lluita constant, quan no és contra la gran indústria i la distribució que especula, és contra els interessos immobiliaris d'especulació amb la terra. I quan no és això, és l'energia solar que ens vol forrar la terra més fèrtil de Catalunya en plaques. I quan no és això, és les condicions ja pròpies, no? El canvi climàtic o les pedregades, el que sigui, i estàs sempre en això, en lluita constant. I quan hi ha un enemic molt clar, no, doncs et manté despert, et manté viu i dius, no, jo defenso la pagesia i vull seguir-la defensant, i com més amenaçat et sents, més la vols seguir defensant. Hi ha molta feina per fer i hi ha moltes coses que es poden fer. Jo aquí ho penso i dic, no ho sé, podríem forrar totes les taulades de les nostres granges i fer una cooperativa de consum i d'energètica i abastir el poble, no? Però penso, sí, ni tan sols l'Ajuntament està forrat en plaques, no?
Ja. Yeah.
No, de Peramola, si el d'Oliana, no.
Bueno, a veure, aquí hi ha dues coses. Un tema és la fotovoltaica fes servir les cobertes, té perfectament sentit. A l'eòlica, no, l'eòlica és una gran instal·lació, però és que jo, bàsicament, faig una crítica als majores, no? A la proposició central, i és qui ha dit que el que necessitem és electricitat? Perquè no és electricitat, existeix un 20% del consum d'energia final a nivell del món, 25% al comptes de Catalunya, no s'està incrementant, i hi ha la majoria dels usos d'energia que no saben electrificar, que no sabem. S'havia fet l'aposta pel cotxe elèctric i ja s'està veient que no pot ser. L'hidrogen verd ja s'està veient que és una filfa, perquè és un vector energètic molt ineficient i molt perillós. I aleshores, bueno, doncs ara bàsicament que estan, diguem, no hi ha alternatives. Que és el problema més gros que està venint també a nivell de la Comissió Europea, que estan perdent la fe en que es pugui fer una transició renovable i optaran per tornar als combustibles tradicionals. El temps que aguantin, es pot aprofitar l'energia renovable? No, es pot aprofitar l'energia renovable que s'ha fet tradicionalment, efectivament, per produir calor, per produir moviments sense convertir-la en electricitat, que és el que s'havia fet tradicionalment, que a més és més eficient i té menys impacte ambiental i crea riquesa localment. El problema és que el que no t'obliga a viure amb els ritmes del planeta Terra i això no te permet creure que podràs créixer infinitament en un planeta finit, que és la base del nostre sistema econòmic.
A nivell energètic, també, que abans es pregunta, no, estàvem amb la pregunta de quins impediments, i just també és compartit el mateix impediment, o sigui, tota la part administrativa. O sigui, gran part de tota la transició energètica que estan intentant com implantar a base de processos totalment administratius, que les empreses pues, ja tenen, no?, totes les seves gestories, advocats i tal, que estan com, exacte, que van preparadíssimes per poder fer embat amb el que faci falta com tal d'aconseguir-ho, no?, tots els impactes ambientals, tal, tal. Ens trobem que, per una altra banda, a nivell de població, una desinformació total i, de fet, parcialment esbiaixada cap al seu favor, I després, a més, pues, quan intentes començar per una d'esto, no, de voluntat pròpia o, i pròpia dic, com a col·lectiu, com a comunitat o com a qui sigui, intenta com veure quines estratègies hi han, et trobes amb uns llenguatges els quals has de fer-te un màster o tenir algú, que és els casos que ens anem anant trobant, no? De gent pues, que sí que és motivada o que s'especialitza intentant entendre, interpretar tots aquests textos en els quals, pues, subpretecas, clar, que fan ja un sesgo, no?
S'ha proposat una solució de caràcter empresarial, tecnològica, que permet generar negocis. I, bàsicament, aquí el que estem parlant és del manteniment del negoci. És el que estem parlant tota la punyetera estona. Aleshores, el tema ambiental no es preocupa. Ens hem centrat només en una part, que és la que pensem que, mira, fent això ja està tot de sol. Quanta gent, de bona fe, fins i tot, no es pensa que simplement posant més aerogeneradors, més plaques fotovoltaiques i més bateries i cotxes elèctrics, solucionem el problema ambiental. Sense veure, per exemple, tota la contaminació associada a la producció d'aquests sistemes, però el mode de transició que tenim és que té aquesta altra història, que té un biaix de classe molt important. Aquest viatge és pràcticament en totes les coses que tenen que veure amb la transició, no? Perquè, per exemple, un cotxe elèctric que tingui unes prestacions comparables a les que té un cotxe actual costa moltíssims diners. Si no, el que tens és una joguina, és com un Caddy d'aquests de golf, o sigui, són coses que no tenen autonomia i no es fessen per res. A més, saps quanta gent pot adaptar el garatge de casa seu per posar un endoll? A sobre, el 80% dels cotxes dormen al carrer. No hi ha tants garatges aquí. Però, clar, Europa, per exemple, no té una bona perspectiva. I aquí també és el context del rearmament, no? Tot el tema del rearmament, en un context de, no per lluitar contra Rússia, cosa que no passarà mai, sinó per anar a ocupar països del nord d'Àfrica per buscar els únics recursos. És completament immoral. No. Petroli, gas i urani. Petroli, gas i urani. És el que busquen, és petroli, gas, Algèria, urani a Níger. És el que, a més, és la dèria de França, això, no? Aleshores, jo crec que una de les coses que s'ha de fer per començar és dir no a la guerra. No a la guerra.
Totalment.
I no a l'apropiació colonial. I ja n'hi ha prou de buscar recursos al sud global, les hem de deixar tranquils. A mi moltes vegades em diu, què podem fer per ajudar al sud global? I el primer de tot, i el més útil, no ficar-hi el nas. Deixem-los tranquils. La quantitat de mal que estan creant les empreses espanyoles en aquest moment amb les seves pràctiques extractives, sobretot a Amèrica Latina, és al·lucinant. Sempre han estat terribles, però és que ara estem arribant als extrems absolutament delirants, desplaçant comunitats, evidentment finançant assassins per data gent, etc. A part de tot el de la destrossa ambiental, desviant cursos de rius, abocant tot tipus de substàncies. I això està fet empreses espanyoles, teòricament per favorir la transició renovable. O sigui, per amor de Déu, és una mica crítica. O sigui, jo crec que el primer que hem de fer és retirar-nos. Deixem-nos tranquils, que ells s'organitzin com ells puguin. A més, és que jo crec que el millor que es poden fer és no involucrar-nos, perquè cada cop que s'involucrem es fan mal. No a la guerra, com a model de transició.
O sigui, és molt bèstia el poder que tenim com a consumidors. Si realment tothom s'ho fiqués al cap i exercís el seu consum d'una manera conscient, jo crec que podríem canviar el món. Perquè si esgotes el consum de coses que fan mal a la terra, a les persones, al col·lectiu migrat, a les dones, les coses anirin molt millor, jo crec.
Com aquest cas podria ser de les comunitats energètiques, que com el que vam plantejar aquí al Pallars Jussà, que era, en aquell moment era l'única que era en format comarcal, el que ens hem trobat amb diferents problemes amb municipis que no han acabat de cedir les teulades municipals on havien d'anar allotjades aquestes instal·lacions, i això ha frenat una miqueta també tot el procés. Ara ho estem tornant a reactivar una miqueta perquè han caducat ajuts i subvencions que s'havien destinat, i replantejant a veure què es pot fer o quines alternatives es podrien derivar d'aquí.
O sigui, posant-nos en termes així com més filosòfics, som éssers interdependents que necessitem des de que naixem de que hi hagi algú altre que procuri per nosaltres, perquè la individualitat i així com en soledat no podem sobreviure, no? Llavors, pues, posar això en evidència, posar-ho en relleu i a més confrontar tot el que implica dintre d'un sistema sociopolític que t'empeny tota l'estona cap a tot el contrari. És a dir, no pots confiar en ningú, no te'n sortiràs, això millor només tu o amb els teus de casa, no? I tots aquests sistemes de reclusió i com de divisió que van com segmentant-nos perquè no trobem la potència precisament que hi ha en aquesta col·lectivitat, no? Llavors, tant en lo alimentari com en lo energètic, sapiguent que, Jo potser, no? Si comença, si estem parlant de creixement, de poder consumir menys, necessito jo tenir la meva rentadora només meva a casa meva? Podem tenir tres rentadores, i més en els pobles que estem parlant, no, que, no sé quins escolten, però
treball.
Que estem parlant de pobles de 45 persones. Aquí Tremp no, però jo en el poble on visc...
Són 20. Sí.
Llavors, com no seria no, necessari i pues pensar que, evidentment, entre totes ens podem fer càrrec, que podem composar en comú tots aquests altres sistemes.
Aquestes tecnologies que ja es feien servir fa un segle per aprofitar la força dels cursos d'aigua, per aprofitar la llum directament, per produir calor, i es pot arribar a fer servir per fondre metalls, i tu pots fer molins de tot tipus, per fer tot tipus d'activitat mecànica, i a l'última instància aprofitar de manera moderada la biomassa per produir de tot, des de reactius químics que necessitis per medicina, super o qualsevol altra cosa, fins a plàstics podries fer servir, o un mètode moderat quan és de combustible, però més, que has de fer tot de manera moderada, perquè si no arriba un moment que cap tot s'ho menja i no queda res per menjar nosaltres, no? Aleshores, aquest punt d'equilibri i totes aquestes tecnologies humils que sabem que funcionen perquè s'han desenvolupat al llarg de segles i segles, aquestes tecnologies sí que ens permetrien viure d'una manera en equilibri, sí que ens permetrien tenir un sistema veritablement sostenible, però el punt clau de tot és justament el que aquesta gent està deixant pel final, que és dir, lo de canviar el sistema econòmic, això després, no? Digo, no. És que el primer que s'ha de fer és canviar el sistema econòmic. Fins que tu no canvies el sistema econòmic, doncs acabaràs rebentant per un costat i per l'altre. Nosaltres hem d'exigir a les nostres institucions, nosaltres hem de sortir al carrer cada cop que es prengui una decisió injusta. Qualsevol persona que tingui un interès per la societat, que busqui una transcendència al final. O sigui, perquè tu pots tenir una actitud asocial, egoista, jo em tanco sobre mi mateix, ni per aquesta persona jo no tinc res a dir. Però una persona que vulgui que la societat funcioni, vol transcendir-se ella mateixa, vol deixar un llegat, vol deixar una cosa que potser és fins i tot més important que una descendència biològica. El que vol és realment que la seva vida hagi tingut un sentit per les persones d'aquest planeta. Bàsicament el que s'ha de buscar és això.
Fins aquí el capítol d'avui. Si t'ha agradat, comparteix-lo. Penja-ho a les teves stories, retuiteja'l, explica-li a la teva veïna, parla-ho amb el teu amant, per seguir escoltant Com batega la Terra, perquè, com deia la biòloga Lynn Margulis, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet triomfar als que s'associen. Aquest projecte ha estat finançat per RERUR, on estem explorant les resistències al Pirineu. Un podcast de Maria Borràs Escaiola i Liliana Moreno Camargo, amb la col·laboració de Marina Vila Aragonès en la narració. Gràcies per escoltar La Terra Batega. La Terra Batega. A punts per un món mobilitzat.